Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres en Jordi Casas i en Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Estem a l'espera que també s'assumi a la tertúlia el Toni Ramon, que sempre té 5 minuts extres per arribar, perquè té compromisos...
També cobra menys.
Paternals.
També cobra menys, té compromisos paternals. Per tant, està perdonant. No és que tingui un mal gest amb l'audiència, sinó que les prioritats són les prioritats. Ahir vam tenir... Exacte. Ahir vam tenir ple municipal a Sant Cugat, un ple que, déu-n'hi-do, el que es va allargar també fins a les 11 de la nit, amb 30 punts. Un dels temes més importants és que l'equip de govern va tirar endavant el conveni amb Adif, pel qual compensarà amb 7,5 milions d'euros l'empresa estatal arran d'una sentència judicial sobre l'expropiació d'un terreny. El PP i el PSC Iniciativa van lamentar la manca d'informació sobre el cas i van remarcar que han tingut coneixement d'aquesta sentència judicial fa pocs dies, tot i que és del setembre passat. Per afrontar la sentència, el consistori i l'empresa del Ministeri de Foment Espanyol han tancat un acord amb dues operacions urbanístiques fins a arribar als 7,5 milions, una xifra que recollirà també els interessos que generaran fins a la fi del conveni. Aquest va ser el tema estrella. No sé si han pogut seguir aquest tema...
Que se'ls hi paga amb la cessió d'uns terrenys?
Exacte. Hi ha una expropiació d'un terreny que va fer l'Ajuntament en el seu moment en l'any 2005 per poder construir la Ronda Nord. No va haver-hi acord en la indemnització. L'Ajuntament considerava que havia de pagar aproximadament uns 100.000 euros, números rodons. Adif no hi va estar d'acord, ho va portar als tribunals, ha anat de tribunal en tribunal, fins que finalment el Tribunal Suprem ha dit que l'Ajuntament ha de pagar 6,1 milions d'euros. Dividits en 4,6 del valor dels terrenys més 1,5 dels interessos. Què passa? L'Ajuntament, per no pagar en cash, és a dir, agafar els diners en efectiu i donar-ho a DIF, fa dues operacions urbanístiques. La meitat es compensarà amb la transmissió d'un solar per habitatge lliure amb valor de 3,7 milions a Can Cabassa, i la resta vindrà d'una altra operació immobiliària. En els pressupostos entre el 2015 i el 2017 hi haurà partides per construir habitatge de lloguer protegit, també a Can Cabassa, que es vendrà a un privat el 2018 per obtenir els diners per saldar el deute. Pèrdua patrimonial, bàsicament. Patrimoni.
Patrimoni que podria anar destinat a fer coses de promoció, no? Suposo.
Sí, sí.
Ara de 100.000 a 5 milions i
sí,
el trobo que hi va una petita diferència.
El regidor d'urbanisme...
Algo així com 50 vegades, no?
Sí, però això és bastant normal, diguéssim, amb aquest ajuntament, que de vegades té aquestes consideracions de que això no val res i s'ha acabat, i en tot cas ja ens veurem a tribunals, i després quan arriba a tribunals, doncs a veure, surten aquest tipus de sentències, en el qual jo penso que l'ajuntament s'hauria de fer mirar...
El regidor d'Urbanisme, Pere Casajoana, va explicar que un dels principals motius pels quals sorgeix aquesta diferència entre els 100.000 i els 6,1 és discernir si es considera que és un terreny o un solar, que això tècnicament es veu que hi ha diferència, no? El Suprem creu, al contrari del que pensa l'Ajuntament, que és un solar, que això implica que tens més drets i possibilitat de fer-hi més coses, la qual cosa implica que el terreny té més valor.
Això, però la diferència és molt bèstia, suposo que si al seu dia potser s'hagués negociat una mica, potser ens haguéssim quedat a la mitjana.
De fet, l'equip de govern va dir que van intentar negociar amb Adif i que Adif es va negar, i que de fet Adif és una operació que fa en moltes ciutats de l'Estat, és a dir, anar a lluitar aquestes expropiacions per treure-hi més valor del que inicialment es preveu. Ho dic com a
contribució
d'informació que van dir ahir al ple.
No, no, això és possible, de veure, de totes maneres, diguéssim, això ho deies que és la Ronda Nord, no?
Exacte, 2005, però, sí, un tram de la Ronda Nord, l'ampliació, per entendre'ns,
sí,
a tocar de l'estació de Renfe, sí, perquè la gent se situï, eh?
Sí, sí, sí. Sí, per això, diguéssim, esclar, estava inclòs dintre de la Junta de Compensació de Collfabà, i per tant, a veure, si fos un solar o no fos un solar, el que segur que tenia era uns drets urbanístics, i per tant el que segur que no era era un terreny de tipus marginal, eh? I d'aquí venen els problemes.
Veurem, doncs, si aquestes operacions
però
tenen endavant.
Ser, no, però devia ser allò era de DIF.
Sí.
Però DIF, tot el de DIF no és anterior a Collfabà?
Bueno, a DIF devia comprar uns terrenys, diguéssim, devia fer unes expropiacions per fer la línia aquella.
Sí, i després...
Diguéssim, en el moment en què es fa el pla de Collfabà, a DIF entra com a propietari dintre de la Junta de Compensació, etcètera, etcètera, i per tant li pertoquen, diguéssim, doncs, la part proporcional de drets urbanístics, doncs, segons la quantitat de terrenys que hi hagi aportat. És lo habitual, vull dir, això és com si l'Ajuntament hi tingués, diguéssim, doncs allà també una expropiació prèvia que hagués fet ells, també li pertocarien els drets urbanístics. És una cosa, diguéssim, que és de calaix, això no...
Bueno, però
és... ara la valoració, esclar, pot ser més alta, pot ser més baixa, tribunals, és una cosa que no saps mai com acabarà.
Més temes. Ahir Sant Cugat va dir en el ple que estudiarà impulsar una campanya antirrumor sobre la immigració. Ho va aprovar el ple amb els vots a favor de tots els partits, excepte el PP, que hi va votar en contra.
Perdona, perdona.
Digue'm.
És que estava ara pensant en el de
sí.
Que es va aprovar el què? Perdona, és que no...
Una campanya estudiar impulsar, que això el ple ho fa moltes vegades, estudiar impulsar sí, alguna sí, cosa, sí, una sí, campanya sí. Antirrumors sobre la immigració.
I què vol dir antirrumors?
És no, fer una campanya per no, treure no, no les idees... Ja no, no, no. És, són campanyes en què s'intenta que la població autòctona
sí, sí.
Trenqui els estereotips ah, i els tòpics sobre els immigrants. Per exemple, frases
sí,
que es van sentir ahir.
Sí, home, sí.
Els immigrants es queden totes les ajudes. Els immigrants són uns delinqüents. Va, ens treuen no la feina.
Impostos,
no es volen integrar. Va, tenen actituds incíviques i fan mal ús de l'espai públic.
Ja ho he entès perfectament. I... No, no, ja ho he entès perfectament.
Val.
I per què s'aprova en aquests moments, precisament? Pregunto, eh?
Hi ha l'exemple d'altres ciutats on s'ha fet... I ara la CUP va portar aquesta proposta a Sant Cugat, si el PSC Iniciativa i la CUP hi han donat suport,
ja, ja.
S'estudiarà fer-la a través de la Diputació perquè el cost sigui menor i perquè hi hagi un assessorament, i el PP va dir que no calia votar a favor perquè considerava doncs, que emprendre una campanya no és necessari, en considerar que els rumors dels immigrants no són greus i que entren dins la normalitat. Paraules del regidor Álvaro Benejam.
Va, bueno... Així que es plantejar que sigui una cosa a nivell de la Diputació.
A través de la Diputació, però abordar...
No, no, a través de la Diputació o que la Diputació assumeixi a nivell general.
S'encarrega la Diputació fer un estudi sobre aquesta qüestió i veure com aquesta campanya antirrumors es pot fer.
Vale, o sigui, seria traslladar a la Diputació aquesta preocupació i que la Diputació ho assumeixi com a propi i financi l'estudi.
Exacte.
O l'estudi o la proposta.
O la proposta.
Bueno, un estudi més.
Un estudi més que quedarà en
no
res?
Bueno, no, home, no vull ser tan... No vull ser ocell de malabarall, però quan... Ja saps que allò que diuen... Quan vostè vol que algú no s'aprovi, crea una comissió. No? O proposi un estudi.
Això
no?
Em sona a ser si ministre, si primer ministre. Eh?
Faci un pla, faci un pla, no? Quan vostè vol dir que algú no s'aprovi, ja ho hem parlat més d'una vegada aquí. Faci un pla. No, bueno, a veure, la cosa em sembla molt bé, a veure en què és concreta, no?
No, de totes maneres, sí, francament, no... Tampoc penso que hi hagi allò un clima de crispació que s'ha posat de moda, diguem-ne.
No, no, els partits van admetre que Sant Cugat probablement la situació és sí, molt és que... millor que la resta de poblacions de l'entorn.
A veure, jo per això ho deia, veure, no en sembla un tema menor, eh? No en sembla un tema menor ni un tema per frivolitzar. Però per això et deia, perquè ara Sant Cugat, sí, a veure si respon a unes aprovacions de nivell general, ho entenc, no? Però Sant Cugat, precisament, i afortunadament, per els catalans de Sant Cugat i per la composició de la nostra immigració, que el 50%, per la plata, no és immigració, eh? Allò sona...
Immigració benestant.
Els executius... Immigració és quan tu immigres, allò per guanyar-te la vida amb una mà de bany i una darrere, no? Dius, no és un tema, diguem-ne, central, no? Per això anava a preguntar ara si a nivell general sempre pensava tot el que sigui muros i aquestes coses sempre pensava en bé, vull dir que no.
Bon dia, Toni Ramon.
Molt bon dia.
Estem parlant de diversos temes del ple. Sobre aquest tema immigració, també aquests dies hem parlat bastant de racisme arran del que va passar el diumenge al camp del Vila-real. No sé si van veure les imatges del jugador
sí,
del Dani Alves.
Sí, el del Plàtan. Sí.
Voldria que escoltessin el que li va passar al cineasta resident a Vall d'Oreig, Santiago Sanú, que diu que ha estat víctima d'un atac racista a Madrid. Ha explicat a Cugat.cat que l'incident s'ha produït a un bar del centre quan un home s'ha acostat i l'ha escupit a l'esquena per ser negre. Escoltin.
Soy en un bar con una compañera de trabajo, una compañera guionista con la que ya he colaborado en mis tres películas anteriores, y hubo una persona que hizo como que estornudaba y utilizó el que hizo como que estornudaba para escupirme, porque la broma que hacía junto con sus amigos, con sus seis amigos, era de que se sentía molesto o incómodo de que tuviese un negro delante de él, un negro cerca suyo.
És tan condemnable com l'altre, vull dir, és
ens va explicar ja el cas, ho vam saber, i ell ho va voler explicar.
La intolerància és intolerable, és igual que el del plàtan, no? Vull dir que no té justificació possible.
He volgut treure el cas també perquè ens ho va explicar, i vaja, ja que sortia i parlàvem també d'immigració. Un altre dels temes que a mi em va sorprendre, que també voldria tractar amb vostès, i la veritat és que va entrar així al ple a l'inici de la sessió plenària i després no es va debatre perquè era una adhesió de compte. Tots els partits del ple excepte la CUP van votar a favor d'una declaració de reconeixement a la trajectòria de l'expresident espanyol Adolfo Suárez. Segons CiU, el PP, el PSC i Iniciativa, cal destacar la rellevància d'Adolfo Suárez com a home clau de la transició espanyola i en la reinstauració de la democràcia a la Generalitat de Catalunya. La CUP ha explicat que hi ha votat en contra en considerar que és una aberració que subvia el passat feixista de Suárez, del qual mai es va penedir. Opinions? No. Estic traient temes del ple, que és el tema...
En no, aquest cas, digues. Bueno, jo no vaig entendre, de fet me'n vaig assabentar i la nit a través de cugat.cat, no entenc per què el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat ha de fer aquest reconeixement o homenatge, no, em sembla que no calia. Primera, ja n'hi ha hagut prous. Segona, cada vegada doncs, que està desapareixent doncs, figures que han tingut part en el franquisme, podem recordar també la desaparició de Samaranch, etc. Hi ha com una mena d'amnèsia general de tot el passat que van viure justament al costat del general, no? Per tant, no entenc Convergència i Unió en aquest cas, i la resta de grups que hi van votar a favor, només podria entendre-ho per part del Partit Popular. I a més és que no veig perquè des d'un ple de l'Ajuntament de Sant Cugat hem d'homenatjar personatges doncs, que han tingut doncs, aquestes vinculacions importants amb règims dictatorials.
A veure, aquí hi ha dues coses. Una és si el ple s'ha de pronunciar o no s'ha de pronunciar, de plorar una cosa així o no. No sé qui va presentar la moció.
Es va debatre a la Junta de Portaveus.
Vale. Això és un tema, i no sé, podríem discutir si és pertinent o si és pertinent, si hem d'aprovar mocions sobretot. Ara entenc, i això es traslladava per altres persones, que a veure, el que reconeixia de Fran Suárez no era el seu passat franquista, com tants i tants, sinó el paper que va jugar durant la transició, no? La qual les dues coses no són incompatibles. Jo crec que va jugar un paper important a la transició, com altres personatges polítics, però potser aquest pot lloc ocupava de forma més significativa. I en quant al passat, clar, evidentment, si haguéssim de deixar de valorar determinades actituds pel passat de la gent, hòstima, la llista seria tan llarga que hauríem de començar fins i tot a retirar creus de Sant Jordi. Vull dir que...
I tant.
Vull dir que no veig fet temps. I no sóc un forofo de donar... de provar allò... coses com aquestes. Vull dir, no sé, potser a nivell local no toca, no ho sé.
No, però de totes maneres, a veure, diguéssim, sí que hi ha una cosa que és molt clara, que quan se surt, diguéssim, d'un règim d'aquest tipus com era el franquisme, i se surt pacíficament, l'única solució que hi ha per fer aquesta transició és de que siguin els mateixos que abans estaven en el poder qui vagin dirigint i qui vagin, diguéssim, evolucionant cap a una altra situació. O això, o hi ha un trencament, hi ha una revolució. Sense veure, diguéssim, retreure-li que en Suárez venia del franquisme, és que, a veure, no hauria pogut fer-ho si no hagués vingut del franquisme.
Sí, però cal homenatjar-lo en un ple. Cal homenatjar en un ple un personatge que no es penedeix d'haver format part del moviment que va estar fins l'any 75 al moviment, un moviment que fins l'any 75 va estar fent sentències de mort, per exemple? És a dir, cal que les forces democràtiques de l'Ajuntament de Sant Cugat donin suport a aquesta iniciativa. És que parlem-ne d'una vegada.
No, són dues coses diferents.
No, com que són diferents.
Una cosa és si el ple de Sant Cugat ha de baixar o ha de tractar un tema així. Una altra cosa és les característiques. Si no es pogués reconèixer el captament d'una persona molt indeterminat pel seu passat anterior, és que, escolta, hauríem d'eliminar la meitat dels personatges que han tingut un protagonisme a partir del 75 i que han tingut un reconeixement des d'alcaldes, els hauríem d'eliminar.
No, clar, aleshores tenim un museu de l'esport olímpic dedicat a Samaranch.
El problema és que...
I tenim una estàtua del Cambó a la Via Laietana, i el Cambó va finançar...
Sí, però se para anar al franquisme.
No, però el Cambó va finançar el Franco, l'aixecament d'en Franco, i tenim una estàtua seva a la Via Laietana.
I no per això se li ha de treure, diguéssim, el mèrit d'haver fet, doncs, per exemple, el col·lecció Bernat Metge.
Vull dir que, clar, és que això ens posa en una tessitura que diries, hòstia, hauríem de...
El que és preocupant per mi és l'amnèsia. O sigui, primera que no és un passat qualsevol el del Suárez, no estem dient... No és un passat qualsevol, això d'entrada. Obviem tots aquests episodis en molts personatges de la història d'aquest país, no? I després, tornem a dir, vull dir que... No ho sé, quina dedicació aquest senyor, quina vinculació tenia amb la ciutat de Sant Cugat per un ple municipal.
Però són dues coses diferents.
Un homenatge.
Són coses diferents. Per exemple, amb això estem d'acord, són dues coses diferents. Però, per exemple, a veure, jo vaig estar fent, no fa, dic, una anècdota, i era una aprovació d'Ajuntament, i el poble content i tal. Per això no fa gaire opera tallada, per a teatre, un monument, el senyor Miquel Mateu i Pla, feixista de prop, primer alcalde de Barcelona el 39. Ja, porta un monument, tu, i el poble sí, content, sí, he fet un monument que hem de fer.
Anar allà i dir-li que, Correa,
eh? I anar allà i dir-li que el treguin, perquè ells tenen una bona evolució d'aquest senyor, perquè els hi va faltar el poble, vull dir, no sé, que la seva família és la propietària, la propietària del castell de Parellada. O sigui, vull dir que, per això dic que són dues coses diferents. Una és que probablement el ple no ha d'entrar en aquesta situació, en aquesta cosa, i segona, les característiques del personatge, no?
Bueno, jo crec que...
que obre tota una casuística, perquè clar, el Saki hi entenia tanta gent.
Clar.
No, però clar. Jo crec que això és símptoma de la pròpia transició que es va fer. O sigui, del pacte de silenci,
les transicions són això.
Del no judici.
Les transicions són
això. Les transicions són sempre això. Ja ho ha
explicat, ja ho ha explicat el...
O hi ha revolució o hi ha transició. Ja ho ha explicat. Hi ha transició, vol dir, doncs, vol dir això.
Ja ho ha explicat el d'allò. I si Catalunya fa això que es diu transició nacional,
judici,
també serà tan complicada com
i
això.
I cap reconeixement a moltes de les víctimes, no investigació de les fosses comuns, o sigui, hi ha un llarg etcètera. No estem barrejant res. Sí, o sigui, estem en una situació que sí. Obviem una sèrie de passats, com es va obviar una sèrie d'accions de regeneració democràtica i de salut democràtica que en aquest país no s'han fet.
I a més que no es debat.
Que no s'han fet i que no es fan.
Que es porta aquest punt al ple, es fa dació de compte i ningú debat. Cap partit a mi em va explicar per què hi donava suport, perquè jo crec que és un debat sa. Parlem de la figura, si voleu. Posats a parlar de temes no locals...
Perdona, devia donar suport perquè estava d'acord amb el text que es presentava.
Sí, però que m'ho argumentin, però que entreguin aquests temes i que surti el partit que hi vota en contra i pugui dir que aquest tio era un feixista. Que ho diguin. I que surtin i que em defensin com ara és un feixista.
El text aprovava un reconeixement perquè era un feixista?
No.
Però
ho era o no? Però ho era o no?
Perdona, era un feixista a partir del 75?
Home, no se'm va penar dir mai. No se'm va penar dir mai. No se'm va penar dir mai. No se'n va penar dir
mai. Potser no es va fotre cops al pit, però va jugar un paper important.
Però no se'n va penar dir mai.
No va ser precisament per continuar amb el règim feixista.
No se'n va penar dir mai.
Tot el contrari, eh?
Que va formar part d'un règim que ens va intentar aniquilar com a cultura, com a país i com tot.
Jo de petit defensava coses que ara no les defensaria i no me n'hem penedit ni considero que me n'hagi d'emparedir. M'entens el que vull dir? Que, a veure, també hem de donar un vot de confiança a la gent i pensar que la gent pot canviar, tu.
Sí, sí, que la gent evoluciona.
Bueno, ei, digues. La gent pot canviar perquè el context també el canvia, eh? Vull dir, a veure, eh? Vull dir, no, la gent no és no està aïllada de contextos.
Sabeu quin és el problema?
Jo crec que una persona que, com deia en Pepe, no se n'arrepenteix, em sembla que canvia poc. L'altra cosa és que les circumstàncies el portin a nedar entre dues aigües i en aquest cas podem dir que va anar de bé. Va anar de bé fins un temps, que després se'l van carregar entre tots.
Bueno, però a veure, sí. Exacte.
Perquè nedava massa.
No, precisament per l'esquerra. Ai, per la dreta.
Sí, perquè nedava massa, eh?
No, però de totes maneres, a veure, no sé el que s'entén per emparir, potser havia de fer un testament dient que mea culpa, però a veure, una persona que des del règim fa una declaració de que el país ha d'anar cap a la democràcia, també és una manera d'arrepentir-se, no? Vull dir, no sé, però bueno, almenys políticament.
Sí, sí.
Per mi una manera d'arrepentir-se és molt bé caminar cap a la democràcia, però també caminar cap a la justícia. I aquest és el capítol que no tenim.
Bueno, vale, per això no ets... Això,
aquest
capítol, no sé si n'és el principal responsable, però l'únic responsable no és el Suárez, eh?
Bueno, és un dels responsables.
I probablement no és el principal.
És un dels responsables i li fem un homenatge.
El Suárez de Tol va estar governant 2 anys i després hi ha hagut governs molt més llargs d'altra gent i ara no entrarem en aquest...
Ma, segurament això també pot explicar que el PSC o Iniciativa donin suport a l'homenatge. I Convergència i Unió, eh?
El que pot explicar el que és, que ara ja m'he perdut, ja.
El fet que responsabilitzis altres forces polítiques del no haver fet justícia... Pues pot explicar doncs, que un PSC dongui suport en aquest tipus de mocions o propostes, iniciatives...
Aquestes responsables sempre són col·lectives.
Bueno, vaja, durat
home, col·lectives depèn. Sí, perquè, clar, els qui no poden actuar o fer, o qui posen demandes, o qui posen denúncies, o qui s'organitza des de societat civil per lluitar contra aquest oblit, i totes les seves propostes cauen en sac trencat, doncs, home, responsabilitat col·lectiva segurament no ho és.
I potser perquè la pròpia societat...
Segurament no ho és.
Potser perquè la pròpia societat no ho ha demandat suficientment. Aquí, quan l'altre partit es va crear l'Obama Moral Democràtic, Convergència i Unió, mig l'ha desmuntallat, i no sabem sentir gaires veus, eh?
Sí.
En fi,
vaja, ha donat de sí. Ara, a mi el que em dol és que no hi hagi debat. Sí, però a mi em dol que no hi hagi el debat al ple, perquè m'expliquin. Jo, hi ha forces ahir polítiques que em preocupa que hi donin suport i que no m'expliquin ni que m'argumentin el motiu pel qual em donen suport. I em llegeixo les tres línies que dius que anaven en aquesta sí. declaració i jo voldria que me les expliquessin. I s'ha de parlar del personatge però en la totalitat. Mm-hmm. Perquè, clar, tothom ha fet coses bones. Tothom ha fet coses bones. Sí. És a dir, segur que hi ha dictadors que han fet coses bones. Aleshores, sí. també homenatgem els dictadors per segons quines coses bones que van fer. Home, uh-huh. jo crec que és un debat que s'ha de tenir... Si s'ha de tenir el ple, s'ha de fer bé. I traiem la figura i en parlem del tot. I clar, si tan bé va fer aquestes coses, per què no li dediquem un carrer a Sant Cugat? Clar, és que si comencem així, podem anar estirant del fil, o una plaça... No, ho dic, perdona, ho dic, fem un debat.
A Sant Cugat té un carrer un alcalde que era alcalde durant sí, el franquisme.
Sí, alcalde Barnils, sí.
L'ha qüestionat algú?
Sí, bueno, a mi no m'agrada que hi hagi un... Bueno, pues, no, a mi, si a mi m'ho preguntes, a mi no m'agrada.
No l'ha qüestionat.
I el doctor Modrego també té una altra plaça, no?
Veure, diguéssim, el nom de Pere Sant, i en canvi, sí. diguéssim, doncs s'ha deixat la plaça dedicada a la persona que d'alguna manera va ser el responsable de la seva mort, eh?
Sí, 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 estic d'acord, però fem-ho tot, sí, val,
per tant, en fi. No saps què passa, que és revisionisme històric.
No, però no és revisionisme.
Sí, home, sí.
No és revisionisme, és, revisionisme és a dir, analitzar la figura no, de Suárez i que era un franquista,
és revisionisme, coi. Històric amb continguts presentistes, des del present, des d'una determinada lectura ideològica des del present. Els personatges s'han d'entendre en el seu context. I al Suárez se li ha fet un homenatge en un context determinat per unes coses determinades que van fer en un context determinat i que va jugar un paper positiu. I això és així, tu, escolta, m'entens? Clar, o sigui, hauríem de qüestionar tots els personatges, tots els hauríem de qüestionar.
Bé, algun bueno, comentari?
O quasi tots.
Jo crec que a mi em preocupa l'amnèsia que tenim en certs períodes.
Quin
és, que és preocupant.
Quin és el període?
I des de l'esquerra del país ho trobo molt
quin
preocupant.
Quin és el període que tenim amnèsia?
Torno a dir, el passat franquista d'aquest sí. personatge i sí. l'oblit que durant la transició es fa del que és la justícia necessària per reconciliar el país. Cosa que encara no s'ha fet ara.
Bueno, però això són... Jo crec que són coses... Jo podria estar d'acord amb la segona part, però jo crec que són coses diferents. Són coses diferents.
Si volem veure així, si ens en volem autoconvèncer, em sembla perfecte. Jo considero que no, però...
Jo crec que són coses diferents.
Canviem de tema.
Vinga.
Tenim dades de l'atur. L'atur va baixar en 2.300 persones en el primer trimestre de l'any respecte al trimestre anterior. No.
Ah, hòstia. No,
estem parlant de Catalunya.
Ah,
no es veia un descens de la desocupació des de l'any 2005, en els tres primers mesos de l'any. Malgrat això, la taxa d'atur ha pujat. L'enquesta inclou nova base de població que indica que la població activa ha baixat 187.000 persones entre gener i març. Això representa un increment de dues dècimes de la taxa de l'atur, que atenció se situa en el primer trimestre de l'any en el 25,93%. La xifra total d'aturats a l'Estat és de 5,9 milions de persones.
O sigui que hi ha menys aturats també perquè hi ha menys gent.
Exacte.
Que...
O sigui, et diran que ha baixat l'atur...
Perquè hi ha menys gent que es declara disposat a treballar,
exacte.
No?
Ho dic perquè contextualitzem les dades, perquè el titular... és el problema del periodisme, que has de resumir amb alguna dada,
sí, sí, sí.
però vaja, si no contextualitzes i dius que precisament la taxa d'atur ha pujat, perquè l'enquesta demostra que hi ha menys gent disposada a treballar, doncs ens trobem un problema. El 25,93% de persones.
Vale, però dius que la taxa ha baixat o ha pujat?
La taxa de l'atur ha pujat.
Ha pujat perquè sí. hi ha menys població activa.
Home, és que s'ha de tenir en compte, diguéssim, també la gent que s'han anat, vull dir, que s'han anat a treballar, diguéssim, a fora, i per tant, tots aquests fan baixar la taxa de l'atur, eh? I aquestes dades, diguéssim, no s'acostumen a dir, vull dir, val més, diguéssim, parlar de la gent que hi ha afiliada a la Seguretat Social que no pas de la gent que està apuntada, diguéssim, a l'atur, eh? Que és, són dos tipus de mirar-ho, que, bueno, és, són diferents, eh? Són dues maneres de mirar-ho diferents.
I ja no només els que han marxat, sinó tota aquella població, doncs, que... no està com a demandants de treball, perquè un país que mai ha promogut doncs, l'autoocupació, l'emprenedoria, per d'alguna manera, ara no, sembla ser que l'emprenedoria ha de ser la solució a tots els mals, no? D'alguna manera, tot, a vegades se'ns adien en els aturats doncs, que si no munten un negoci o no s'autoocupen, no sortirem de la crisi, passant aquesta responsabilitat per mi el culpable últim de tot plegat, no? Jo crec que és com sempre les trampes de com es donen les dades i bueno, aquesta recuperació que alguns diuen que ja veuen, ja no només no intueixen sinó que ja veuen, doncs bueno, sabem que no és automàtic recuperació i creació de treball, però bueno, que ens expliquin on veuen aquesta gran recuperació i quan preveuen aquesta creació de llocs de treball.
Això que deies tu l'emprenedoria, no, a part del que deies tu, hi ha l'altre factor, no és que les possibilitats pensen que la solució depèn només de tu. Uh-huh. No, si ets emprenedor, ja... Pues,
si capitalitza l'atur i fes el que sigui...
El diumenge vaig trobar una persona que es digui aquestes coses i va confirmar que ja intuïa. Al cap d'un any, de les empreses que estiguin davant d'això d'emprenedoria, en sobreviuen un 12%. Al cap de dos anys, un 9%. No li vaig dir al cap de 5 anys quantes, no?
No és el que no ho pregunti.
No vaig preguntar, però per tant és una pura fal·làcia, no? Diu, escolta, aquí només emprenedoria, aquí tothom és capaç, sí, tothom és capaç de tenir una idea, però quan es consolida o no es consolida, va? Si al cap d'un any només ens han consolidat un 12%, ja em diràs tu.
I amb el drama que això suposa, de que en un any segurament, has cremat tot l'atur, i és possible que t'hagis quedat a lo millor atrapat, sí, amb algun tipus de...
No, sí. I amb negocis que fan figues i quedes endeutat, no? Vull dir que a sobre això, no? Vull dir que t'has cremat la capitalització de l'atur, has quedat endeutat, i s'has quedat amb una mà abans
i
una darrere.
No, i a veure, vagi per endavant, que el comentari que he fet no és contrari a l'emprenedoria. El problema és que un país que mai ha fomentat l'emprenedoria, mai ha fomentat la petita i la microempresa, ara, no?, responsabilitzi directament l'aturat de la situació dient que ha de crear microempresa o ha de ser autònom, etc. No? O sigui, i sense ni un bon acompanyament, ni un bagatge, ni una experiència prèvia com a estat de ser un estat que fomenti aquesta emprenedoria, no? Vull dir, de cop i volta, ara hem de ser tots emprenedors, quan fins ara...
A part que és impossible un home a una empresa... Un home no va una empresa, seria impossible. A veure, joder, no hi ha cap país que cada persona munti una empresa, tu. Ja ho sé, que estem en un país de petites empreses, però vaja, d'això que cadascú tingui la seva empresa, per més que diu, no, una taula i un ordinador. Home.
No, i després veus les fires d'emprenedoria a Barcelona, sí que hi ha, vaig assistir a la darrera, sí que veies projectes interessants, però malauradament on hi havia algunes cues eren les franquícies. O sigui, la gent, davant d'una situació doncs, que angoixa, com és el no tenir feina, sent, no?, aquests cants de sirena, o a vegades aquesta culpabilitat, no?, de que ja estan tirant davant alguna cosa, i optem doncs, per botigues de roba, forns i bars, no? I llavors jo crec que això és molt
preocupant. Botigues de cigarretes electròniques que al cap de 3 mesos han de tancar perquè s'han cuat. Hi ha exemples, sí. No? Vull dir, però perquè també era la franquícia que es va posar de moda, no? Exacte. I la gent fa la cua que dius, arriba, es queda la franquícia i després es troba que la franquícia, doncs, no hi ha tants fumadors de cigarretes electròniques. Tot això amb l'1 de maig, que tenim dijous, vull dir que el dia del treball, veurem. Demà farem una tertúlia especial a cuat.cat per tractar precisament aquestes situacions amb representants dels empresaris, dels sindicats, de plataformes relacionats també amb el món del treball. Veurem. Que consti que la taxa d'atur a Catalunya és del 22,10%, comparada amb la de la resta de l'Estat, que és del 25,93%.
I estem parlant de atur registrat o segons l'EPA?
Segons l'EPA.
Vale. 22, què?
22, diré exactament la xifra, 0,10% a Catalunya. A l'Estat és més elevada, com dèiem, el gairebé 26%, 25,93%.
Uns 3 punts de diferència, va, com més o menys.
Aprofito que tinc el Jordi i el Domènec aquí per parlar d'aquest cicle que organitza la Fundació Sant Cugat, Catalunya versus Catalunya, quin model de país, us pregunteu. Hi haurà diverses xerrades que començaran dimecres que ve, si no m'equivoco, a 8:15 del vespre a la Casa de Cultura. La primera és amb Victòria Camps i el psicòleg Jaume Funes. Objectiu, Jordi, d'aquesta...
Bueno, ja us ho tinc explicat.
Sí, però aprofita la tertúlia per fer la falca.
Em va fer una entrevista ahir. Tinc el Toni. En aquesta casa m'exploteu, i vaig estar una hora aquí.
Parlant de la vinya.
Em veu de fotre un bon? Em nomina, tu.
Això parla amb el director, amb el Miquel Arrada. Jo...
No, a veure, una miqueta la idea...
No em pressionis.
Una miqueta la idea del cicle és dir, bueno, com que el país viu en aquest... un debat monotemàtic de relacions a Catalunya i Espanya, va dir, home... mirem-nos Catalunya endins i parlem una mica a veure quin país volem i quin país tenim i cap a quin país podem anar. I vam dir, bueno, doncs fem 3 xerrades, com podíem fer 4, però vam dir 3 temes importants que ens sembla significatius per parlar-ne, tot el tema dels valors, no? Quins valors imperen a la societat, quins valors haurien d'imperar, no? Quin tipus de valors haurien de promocionar. Després el tema econòmic, evidentment, no? Quin model econòmic, per després de la crisi econòmica. I després el tema de l'estat del benestar, que també és un tema recurrent i fonamental. No? I bueno, jo crec que hem trobat 6 especialistes interessants, 3 dels quals santcugatencs, perquè la Victòria Camps, el Jordi Angusso és de Valloreig i la Pilar Carrasquet també és d'aquí Sant Cugat, i tres de fora, que són el Funes, el Joan Botella i l'Albert Recio. I el primer serà aquesta Som els Valors, amb la Victòria Camps i el Jaume Funes. Dos persones que han tractat el tema des d'àmbits i perspectives molt diferents, i, bueno, i així donaran al debat una mica de contrast, esperem.
Domènec, també, que ets de la Fundació, si no m'equivoco. No?
És el president, ves?
Sí, 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 és que li he dit al Jordi, després de dir, home, aquí tenim el cap de la Fundació.
Jo sóc el secretari.
Secretari. Passa que com em vas enviar tu el correu, t'he preguntat a tu, eh? No...
Sí, sóc el secretari executiu.
Són tres dies, eh? Hem dit el dia 3 de juny, també, i el dia 18 de juny. 18 de... La segona i la tercera.
És curiós, eh? A veure, ara expliquem l'anècdota, que no és tal anècdota. Abans un fixava un calendari, parlava amb els personatges i lligava les agendes, no? Ara el que marca agendes és el local, tu.
A Sant Cugat.
Sí,
no, perquè...
A Sant Cugat, que hem hagut de canviar un dia per local, i hem hagut de canviar el local per la... Hòstia, quadrar el puzzle, estem parlant a un mes i pico vista, eh? Quadrar el puzzle del local a Sant Cugat ha esdevingut quasi un desideràtum, tu. Dificilíssim, tu. La prova està que les dues primeres les fem a Casa Cultura i la tercera al Xalet Negre. Perquè tampoc està malament.
Home, el Xalet Negre està bé.
Està a la facultat de Sant Cugat i té una sala que es pot fer perfectament, però t'obliga al mateix cicle de xerrades a fer-ho dos locals diferents. Bueno, tenim un problema.
La propera vegada podeu vindre a l'Ateneu, també.
Home, saps què passa? L'Ateneu, des que la Margarita em va dir que ja estava en obres, que no sé què...
Ja estan acabades, home, ja estan acabades.
Des que em van descriure l'estat de l'allò, entro menys sovint, saps?
No pateixes, que estan acabades.
Ja sé que està arreglat.
Bé, no, home, la falta d'espai sí que és...
Sí, no?
Una realitat, nosaltres... De fet, ara sí, per el moment de la feina, ho detectem també des de l'Ateneu, perquè la demanda de la sala d'actes per efectivitat és molt alta des de fa parell de mesos, tres. Hi ha hagut com una punta de sol·licituds de presentacions de llibres, xerrades, no?
I tot de què dius, de l'Ateneu d'efectes?
No, a casa nostra, diguéssim.
Que està relacionat una mica...
Amb... Està relacionat amb la, amb la manca d'espais, evident, a la ciutat. Sí. No? Jo crec que la Casa de Cultura es concep la seva reforma per anar caminant cap a un hotel d'entitats i és una mica tot menys un hotel d'entitats. Llavors, sí. L'ocupació d'espais per a altres activitats, que no dic que no siguin necessaris i que no siguin legítimes, clar, fa doncs, que aquesta mancança no l'haguem solucionada. Llavors, no, o sigui, crec que hi ha d'haver-hi un replantejament important de quina ha de ser la funció de la Casa de Cultura, què ha d'acollir la Casa de Cultura i què hem d'acollir els altres. No? Em sembla que aquí hi ha un debat que va quedar a mitges, no?
Sí, o sigui,
una reforma molt ben intencionada...
A part del tema de les identitats, i ara no vull ser crítics amb el que gestionen, que ho deuen fer el millor que poden, també em sembla que no acabem de trobar l'entrellat a la sessió de les sales per fer actes. Hi ha sales de sessió permanent, que per tant aquestes sales ja no hi pots comptar, no, és que el dimecres, tal, ho té tanta tal gent, llavors ja ho pots comptar. I que em sembla que el tema de dir, bueno, hi ha tanta gent, però potser aquell dia, si tu demanes una sala per 50, potser que hi ha gent que són 15, potser el pots posar a una altra sala, no? Perquè jo, per exemple, jo quan tomo una coral els dimecres al vespre, que estem cada dimecres a les 9, i quan hi ha algun acte, doncs es posen al sòtanus, perquè, bueno, a la sala s'ha de fer un acte i tal, no? Llavors, jo crec que aquestes combinacions jo crec que es podria filar més prim, perquè jo no entenc que, no sé, que a un mes i mig vista digui, no, és que aquest dimecres hi ha tal cosa, i tal cosa no es pot posar, clar, quan són, tal cosa no es pot posar esporàdicament en un altre lloc. A mi em sembla que això no li acabem de treure profit, i bueno, ja és evident que agafa altre espai. Es va parlar d'ampliar la Casa de Cultura, no? La segona fase, no es va fer. El CPA, no sé si ara sembla que s'està utilitzant més, però eren locals que en teoria s'havia d'utilitzar i no s'ha acabat d'utilitzar.
Perquè té un auditori ben aprofitable, sí, el CPA.
Sí, 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 clar,
gran.
Ho hem parlat moltes vegades, quan es va...
A el conveni,
hi ha un conveni, sí, sí.
El conveni inclou... sembla que era com dos dies a la setmana, no?, que havia de cedir directament a l'Ajuntament o a entitats, no?, a través de l'Ajuntament com a espai públic, no?
I està perfectament acondicionat.
I això ho hem parlat, d'una vegada. I després tenim la paradoxa que tenim molts edificis tancats. Bueno, molts. Uns quants, no? Dius, si és tot plegat, és una paradoxa, no? I després tenim un pla de reserva d'espais i d'equipaments. No? Paradoxa sobre paradoxa, no? No?
Que no tenim més el capítol d'inversió.
Tu, plans al calaix.
Per fer el pla d'equipaments.
No, dic, plans al calaix, edificis tancats i manca de locals, tot plegat, no? I després jo crec que també...
I caramels enverinats, uns quants.
I després també ja tenim un altre tema, que això ja és responsable de les entitats, que em sembla que més fem més actes que massa crítica tenim per omplir els actes, però bueno, aquesta és una altra. És la meva opinió, eh?
Sí, però sobretot, i que sí, més de que veure, que hi ha moltes entitats que de vegades organitzen actes, a veure, se'ls cedeix una sala...
D'autoconsum, vols dir?
Sí, de 60 o de 100 persones per un acte en què escassament són una dotzena, no? I aleshores dius, home, a veure, la Casa de Cultura doncs hi ha sales grans i sales petites i no tenen per què, diguéssim, doncs a veure, fer coses amb la sala gran quan només és una dotzena de persones. I això sí que és un verdader problema, eh? Llavors diu, no, és que ells l'han demanat primer. Home, vale, d'acord, l'han demanat primer, per veure la gràcia del gestor, justament, és dir-li, o vostè m'omple la sala, o si no se'n va la sala petita, no?
Jo crec que aquest és un element, eh?
Hi ha una optimització, que a veure, que això és el que ha de fer el gestor, no? I que això de vegades, diguéssim, doncs no es fa, però bé, no?
Sí, això és el que anava a dir, perquè el que és inversemblant que una sala que no està anant per 40-50 persones, que n'hi ha dos, no?, a Casa Cultura,
sí.
que durant un mes durant un mes no trobis això. Llavors jo crec que és aquí on no es juga prou bé, em sembla, eh? Ara tampoc vull criticar, potser ho fan molt bé, no ho sé, però a mi em sembla que aquí és aquí on no acabem de lligar.
No, hi ha la sala d'actes, hi ha la sala del primer pis i la sala del segon pis.
Tres, per tant tres actes.
Hi ha tres sales tres grans.
Tres sales entre 40 i 100 persones, per dir que no puguis trobar local durant... Hòstia, a mi, ja ho sé que fan moltes coses a Sant Cugat, però a mi m'estranya, francament, no? És el que tu dius. Potser combinant millor els espais.
Però això de l'assistència nosaltres ens hi trobem, perquè intentem cobrir tots els actes que es fan a la tarda, vespre, a Sant Cugat, que n'hi ha un munt.
Un munt, sí, sí.
I clar, sovint ens trobem amb actes que, no perquè hi hagi més o menys assistència, són més o menys importants, ni més o menys interessants informativament, això que quedi ben clar, però que a vegades et trobes amb actes que van a xerrar de coses i que són això, 10 persones. I, escolta, que perfecte, insisteixo. Però vaja, que veus això, una sala que hi cabrien més gent i tot allò obert, i dius, home, i fins i tot fa una mica com de... fa com lleig, no?, veure algú que va parlar allà i que es troba amb tota la sala buida. Sí, no, estèticament, fins i tot pel que parla, pensa que no li aquí, dediquen l'atenció que li pertoca.
Aquí hi ha dues coses. Una cosa és aquells actes que tu preveus que en vindran 40 o 50 persones i al final punxes i també eren 15.
Que pot passar, també.
Que no pot responsabilitat en jugar. I l'altre són aquells que saps que són fixos, que són per 10, i potser estan en un espai que són per 50. Clar. És aquest el que deia el Domènec, que deia jo. Bueno, però si tu et demanen un per 50, que també pot fer figa, eh?
Sí, et pot.
Doncs els de 10, posa'ls en una sala de 12, no? A més, si m'explico, aquestes combinacions.
Sí.
Tu no pots preveure exactament. Nosaltres, a l'última xerrada de la Fundació, vam punxar, vam fer un acte que jo crec que era interessant, i va ser molt interessant, sobre els discos municipals i tal, a l'Ateneu, perquè no vam trobar local a la Casa Cultura, i ens pensàvem que serien 40, i vam ser 17 o 18, m'entens? Noi, això, però això és imprevisible, això suposo que a l'Ateneu no ens hi passa. No, bueno, passa
tot arreu. No tens la bola de vidre, no?
Exacte. De vegades penses, hòstia, això interessarà molt.
Però és la diferència, el que dius, d'una ocupació puntual a l'ocupació quotidiana, no?
Jo crec que aquest és el tema, no? I després veure el que tu has dit, a veure, estem parlant de sales, després hi ha aquest híbrid que ningú sap exactament què és la Casa de Cultura, no? Un bon dia es va Casa de Cultura, bueno, hotel d'entitats, bueno, ara és un poti-poti, no? Mitat una cosa i mitat l'altra. Potser si tinguéssim locals pels locals, doncs podria ser estrictament un hotel d'entitats, però bueno, ara com que hem de cobrir les dues demandes, i jo crec que realment el que sí que cal dir és que l'autorització de la Casa Cultura és absoluta, està. Això sí, amortitzada la tenim amortitzada. Jo crec que surto els divendres a la tarda, que em sembla que no fan tants cursos i tal i qual, però el rest de la setmana allò és tremendo, eh? Vull dir que una altra cosa, no, però amortitzada... jo crec que ja estava amortitzada quan van marxar els de l'Autònoma, però ara que l'amortitzem més.
Sí, però què fas, l'amplies?
Hi havia un projecte d'ampliació, de fer una sala...
Bàsicament de fer una sala...
Una sala
d'auditori.
Per 200 persones. Sí. Bueno, al Consell de Cultura ens havíem presentat 15 vegades, però bueno, con esto llevo Fidel, con esto llevo la crisis, i s'acabó la diversió, que diu la cançó, no?
No, de fet, a veure, també és cert que la construcció d'aquesta sala en el soterrani eliminaria diferents espais, també, que ara s'estan utilitzant, per tant... substituiríem una cosa per l'altra.
Clar, anava a dir, perquè l'ampliació seria...
una sèrie de sales per ubicar-hi aquesta sala auditori, que segurament al centre de la ciutat és necessari tenir una sala de conferències on hi puguin cabre unes 200 persones, això no existeix, o sigui, no ho tenim. I per tant segurament aquesta sala és necessària, però també al tanto perquè desvestiríem un sant per vestir-ne un altre.
Però també hi havia altres projectes que l'havien de convertir més en un hotel d'entitats. Per exemple, el fet de que en Quitèria fos per serveis socials, tu podies portar les entitats, totes aquestes entitats que hi ha a la Casa Cultura, que són assistencials, si les portes allà, guanyes, per exemple, les... guanyes per les de culturals, no? Vull dir, però clar, allò ara...
també és cert que aquí...
ara farem un mausoleu, diuen.
El tema de les entitats socials o culturals, sí que és veritat que la Casa de Cultura assumeix, no?, una responsabilitat important amb entitats assistencials i socials, però principalment és en franja de matius. Jo crec que és bastant compatible la tasca que fan moltes entitats que es troben doncs, a la Casa de Cultura, sobretot en horari de matí, amb la tasca d'altres, més culturals, més de lleure, que segurament estan fent una ocupació i un ús, no?, més de cara de tarda, de vespre.
Potser sí, no ho sé. El que sí és cert, i podem dir pel d'estudis locals i tal, és que, a part d'aquests desajustos que poden existir, i que potser estic parlant per boca de ganso, realment els locals estan ben aprofitats, perquè, per exemple, nosaltres estem, el gel estem un local, és més petit...
Jo ho he vist, és una tauleta, no?
És més petit que aquest estudi, no?
No,
com aquest estudi...
Però ho compartiu, no?
Quatre entitats.
Ah, anava a dir, va, perquè...
No, és com aquest estudi, són quatre entitats.
Aquest estudi, home... està bé per ser un estudi, però vaja, per si vols compartir
les quatre entitats, estem a la Fundació, el GEL, el Vázquez Montalbany, mai me'n recordo el nom, l'Antoni Juárez.
Heredat.
Bueno, estem allà, ja em sembla bé, perquè a veure, l'espai és petit, però com que estem... jo diria que és més petit que aquesta sala, no?
Té 7
metres. L'espai és petit, però com que és el que diu el Toni, estem a hores diferents, i també és veritat. Fundació fer una reunió al mes, vull dir que, no, en aquest sentit no ens queixem, ens podem queixar perquè ens falti local, no perquè estigui, diguem-ne, multiuso.
Veurem, doncs, si pot haver-hi alguna mena de solució. També és veritat que a vegades tants actes al vespre, jo quan les entitats planifiquen dic, però que no ho veuen que entre elles mateixes es foten al públic, perquè, també arriba un moment que sempre són els mateixos, no me l'interpreti la gent, que hi ha una base i un nucli que el rovell de l'ou, vull dir, és el que és,
A veure, hi ha actes que ens veiem les 300 persones, 300 persones veiem...
A mi em sonen totes les cares, després me'ls trobo pel carrer i dic, aquest, segur que m'he trobat algun acte.
Hi ha un tema que...
És el cercle íntim.
Hi ha un tema que no acabem... Bueno, jo no sé si està acabat de muntar, però és un tema que no estem parlant, portem 5 anys parlant... m'estic passant. No sé quan tens parlant al Consell de Cultura, que és que l'Ajuntament ha muntat, o està muntant, no sé, un web on les entitats abans puguin consultar la programació que hi ha prevista. Això estaria molt bé.
Jo faré la publicitat a cua.cat. Nosaltres, sempre que rebem un acte...
No,
però t'explico.
No, que tu puguis entrar en un web de l'Ajuntament i trobis allà les previsions de tal... aquest dia no faig
però
res,
clar,
ja hi ha tres coses.
Del que vas explicar em sembla que sóc usuari.
Cugat.cat, tot el que ens arriba de les entitats, per exemple, les tres xerrades de la Fundació Sant Quat ja estan posades a la nostra agenda.
No, però no dic això.
Sí, però nosaltres ja intentem fer aquest exercici precisament perquè les entitats puguin venir a la nostra web i mirar marge de temps, perquè nosaltres ho avancem sempre.
Aquí es tractava que a priori, a molt de temps...
Sí, sí, clar.
Hi hagués allò, la gent per dir, hòstia, d'aquí dos mesos... que envio el dia, però no sé, em sembla que encara no funciona això, no?
Jo crec que aquí hem de fer dues coses.
Saps si funciona això?
No ho sé, ho desconec,
jo
faig ús d'aquesta agenda de Cugat.cat, certament no és perquè estigui aquí, però crec que hi ha dos problemes. Segurament aquest de la coordinació en pot ser un, però després el de la comunicació. O sigui, Sant Cugat té 80.000 habitants, més de 87, imagina't. A vegades quan organitzes un acte dius, mira, m'han vingut 50 persones, són moltes o poques, són poquíssimes, siguem sincers, són poquíssimes. Hi ha una gran diferència quan la comunicació té l'ajuda institucional o no. Jo crec que aquí el que sempre ha quedat pendent és aquesta agenda que tingui el suport institucional, no la de Cugat.cat, que és pública, és institucional, etc., o la que surt al Tot Sant Cugat, sinó és una gran diferència quan organitzes un acte tu i fas el teu paper, que quan organitzes un acte i l'Ajuntament ho treu doncs, en el seu butlletí o en fa ressò. Jo crec que aquest és el punt que no hem acabat de convèncer encara els nostres governants.
Però això de molts o pocs, a veure, tu organitzes un acte a un institut d'estudis catalans, diguéssim, a Barcelona, i ets 40 persones, i estem parlant de Barcelona i estem parlant de l'Institut d'Estudis Catalans, vull dir que no...
Ja en parlarem un altre dia perquè hem de marxar. Jordi, Domènec i Toni, molt bon dia.
No, jo tinc pressa.